Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com anem? Com estem? Al mig de la setmana, és dijous.
Sí, sí. Mira, avui,
el matí Sant Julià.
Sí, i ara a la tarda...
Estem de torner.
A la tarda en camp.
Ah, això mateix.
Pujat caminant, eh?
Sí, segur. De genolls.
Escolta,
mana.
Bueno, gràcies, com
I
sempre,
tant,
per fer-nos costat. Avui que és 3 d'abril... Per això passava el 2016, es van donar a conèixer els famosos Panama Papers.
On dia?
Els papers de Panamà.
Això, com estan mullats ja.
Bueno, no ho sé, mira, van en aquell moment revelar, atenció perquè és una bestiesa, 214.488 comptes offshore.
Mare meva.
Una cosa impressionant. Que amagades en allò que en diuen guarides fiscales, paraïsos fiscales, I allà hi havia centenars de polítics i...
Ui, de gent,
i de
molt,
gent
coneguda,
molt coneguda.
De tots els àmbits,
De tots els àmbits, de tots els àmbits, de tots els àmbits. I també el 2010, això uns anys abans, a Califòrnia, l'empresa Apple va llançar al mercat la primera generació dels iPod.
Ah, caram.
Sí, una computadora que tenia forma de tableta de xocolata Jolong.
Jolong, home, de Gramunt.
De Gramunt.
Clar, bueno, és sí,
Les tauletes.
Molt bé.
Bueno.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
El passeu sense trucar, moment per la psicologia amb la Laura Dellarès. Què tal, Laura? Benvinguda, com anem?
Moltes gràcies, què tal?
Avui m'he espantat perquè... Ui. Diu, avui parlarem d'intel·ligència. Dic, intel·ligència artificial no, sisplau,
no.
Per favor. No. Diu, no, emocional. Dic, ah, això
sí.
Ja és una altra cosa,
Sí, hi ha la IA, no?, que és l'artificial, sí, que està molt de moda, però no us en puc dir massa cosa perquè no en sé massa cosa, soc molt ignorant en aquest sentit. I després hi ha la IE, que és més del nostre ram, que és la intel·ligència emocional. Aleshores, per començar una miqueta, per contextualitzar com sorgeix la IE i tot, m'agradaria començar per definir el concepte d'intel·ligència, perquè a vegades, és un concepte que ha anat evolucionant molt, tenim tendència a confondre les coses.
Doncs a veure, deixi'ns-ho clar, sisplau.
Què és la intel·ligència? És, podríem dir, una habilitat de pensaments, per tant, cognitiva, de formes de pensar, i conductuals, és a dir, els meus comportaments, que afavoreixen l'adaptació als diferents medis que ens podem anar trobant, ja siguin entorns físics o socials, la relació amb els familiars, la relació a l'escola, a la feina, tot això, no? Aleshores, tradicionalment s'ha concebut la intel·ligència com tot aquell conjunt d'habilitats intel·lectuals molt, molt relacionades a l'àmbit acadèmic. Es posava èmfasi, això al principi dels principis d'investigació sobre intel·ligència, es posava molt d'èmfasi en el que era el raonament lògic o matemàtic. Aleshores, quan tu tenies un alt raonament matemàtic i un procediment més aviat racional i lògic, es deia que tenies un alt grau d'intel·ligència. Sabeu que van sorgir doncs un índex per mesurar aquesta intel·ligència,
sí,
que és el coeficient intel·lectual.
Sí, què no es porta, això?
Sí, encara es porta. No és una altra cosa, no hem de confondre, té un coeficient... No, és un barem,
sí,
com tants altres, que ens situa una miqueta on estaríem respecte al constructe d'intel·ligència, ¿vale? Aquest QI encara el tenim en alguns tests d'intel·ligència, els tests de Wechsler, per exemple, que són potser els més coneguts. Hi ha un test que és per infants, que és el WISC. Després tindríem la versió per adults, que seria el WAIS. I aquests testos, per què es fan servir?
Sí.
No es fan servir per dir aquest és RUC i l'altre no.
L'altre és una llumbrera. No.
Ens serveix per això, però sí que, per exemple, amb nens, ens serveix per adaptar el contingut acadèmic. És a dir, quan jo tinc un problema d'un nen amb un diagnòstic de TDAH, per exemple, doncs puc mesurar el nivell d'atenció no? I mirar si he d'adaptar el contingut acadèmic o si he d'implementar algunes mesures especials per a aquest nen. De la mateixa manera, si tinc un nen amb capacitats altes, també hauré d'adaptar aquest contingut. Sí que abans, jo crec que ara es fa menys, abans potser es passava de curs en aquests nens, ara em sembla que es fa menys perquè un tema és, com dèiem, no?, els coneixements acadèmics,
sí,
i l'altre tema és la maduresa de l'infant.
Clar.
Aleshores, el que s'intenta fer és adaptar el contingut curricular mantenint-lo dintre de, del seu entorn, sempre que sigui possible. Tot aquest concepte, com deia, ha anat evolucionant. Aquests tests encara es fan, però per aquests motius que us deia, i a més, tenen en compte bastantes coses. Tenen en compte la percepció visual, tenen en compte tot el component verbal o lingüístic, també coneixements generals, és a dir, analitzen diversos...
Deuen ser llarguets, no?
Sí, són bastant llargs de passar. Sí, són bastant llargs de passar. Però, bueno, són recomanats si detectem, bàsicament, amb altes capacitats i amb TDAH i altres problemàtiques, què pot passar? Que el nen s'avorreixi i aleshores tinguem un nen conductual, és a dir, que tindrà conductes no adaptatives a classe.
Clar.
Típics nens, doncs, que rebenten les classes per parlar, parlar obertament, eh?
Totalment,
però
totalment.
Però estava fent aquí un vocabulari molt tècnic, però no és una altra cosa que això. I pot ser per un d'aquests motius, perquè el nen o va més endavant i, per tant, s'avorreix, o aleshores té dificultats per entendre i també se'ns avorrirà. Per tal d'adaptar tot això, es farien aquests testos.
Molt bé.
Això ha anat evolucionant i diferents autors han aportat, doncs, més... més concreció al terme d'intel·ligència. Per exemple, doncs us puc parlar de Cattell. Ell va descriure dos tipus d'intel·ligència. Una seria la intel·ligència fluida i parla de la nostra capacitat de flexibilitzar, d'adaptar-nos a l'hora de raonar. I aquesta, us he de dir, i ara això no t'agradarà, Candela,
a veure,
es perd amb l'edat.
Okay.
És una d'aquelles facultats que anem perdent. És a dir, que val la pena potenciar-ho amb els més menuts, no? De posar-li reptes i coses desconegudes perquè vagin trobant les solucions. I després tindríem la intel·ligència cristal·litzada, que aquí podem imaginar, doncs, un magatzem ple de caixes on en cada caixa anem posant els nostres coneixements i que, a diferència de la que us he dit abans, aquesta, amb l'edat, es va fent gran. Per què?
Molt
perquè
clar,
anem adquirint coneixements,
clar,
no?
Sí.
Anem tenint les nostres caixes allà posadetes.
Uh-huh.
Com us deia, nombrosos autors no estaven d'acord amb el concepte d'intel·ligència tal com es va concebre al principi i aleshores van anar sorgint teories. Una de les que a mi em sembla molt interessants i que és la llavor, per això prenc el temps d'explicar-lo, és la llavor que va donar pas a la intel·ligència emocional, és la que va descriure el senyor Howard Gardner.
Uh-huh.
Ell va dir, escolta'm, això de que només hi hagi una intel·ligència i que sigui matemàtica, això no és veritat.
No.
Aquí n'hi ha 8.
8?
8 i carai, segurament tu. Més. Això va dir, 8 tipus d'intel·ligència que són independents però que es relacionen entre si. Aleshores, per exemple, un tipus d'intel·ligència seria la lingüística, que faria referència a totes les habilitats comunicatives, al domini de la llengua, al comunicar per oral, per escrit, fins i tot a través del gestual, la famosa comunicació no verbal.
Sí.
I aquí, doncs, per exemple, en els infants tindríem nens que destaquen en llengües, a l'exposició oral, i en els adults doncs, tindríem persones que, com tu, treballen com a comunicadores, com a periodistes...
El tema és arribar a comunicar, no? Això ja és una altra cosa.
Feu molt bé, ho feu molt bé. Com a escriptors també tindríem. Després tindríem aquella intel·ligència que comentava abans, que és la lògico-matemàtica. Aquí hi ha una capacitat de raonament lògic molt, molt potent, amb resolució de problemes matemàtics...
I no hi soc jo,
Jo tampoc, Aquí tindríem nens que destaquen en assignatures, pues, bàsicament, de matemàtiques i ciències, i adults dedicats més aviat cap a l'economia, cap a la comptabilitat, també anàlisi de dades, és molt important aquesta. Després tindríem la intel·ligència visuoespacial, que fa referència al reconeixement d'objectes i al tracte que podem donar a aquests objectes a través de la creació. Aleshores, aquí tindrem doncs, nens que destaquin en arts plàstiques o belles arts
sí.
i adults que es dediquin a fer escultura, a pintar, dissenyadors d'interiors també. És tot el que serveix per modelar, no?, a l'entorn. Després tindríem la intel·ligència corporal, que això fa referència a la capacitat que tenim per moure i controlar el nostre propi cos. Aquí tindríem nens molt bons amb activitat física i adults que es dediquen a fer esport.
Sí.
Dansa, també, concretament, perquè el moviment del cos a la dansa és molt important.
Sí, sí.
Després tindríem la intel·ligència musical, que seria l'habilitat per tocar instruments i per seguir patrons rítmics. Aquí tindríem nens molt bons amb música, amb molta oïda, i tindríem adults que es dediquen a la música o també a la producció musical.
I n'hi ha que ho poden tenir tot, això.
Sí, ara tu vas ja per davant, has vist?
No.
Ara volia puntualitzar això. I aleshores, després tindríem la intel·ligència naturalista, que és aquesta capacitat per entendre la natura, per concebre les diferents formes, els seus aspectes, les espècies animals. Tindríem nens que destaquen en assignatures com Natus, per exemple,
sí.
I adults dedicats doncs, més aviat cap al que seria biologia, també veterinària.
Uh-huh.
I després, les dues últimes que descriu Howard Gardner són les que relacionen amb la intel·ligència emocional, que ara hi vindré, és la intel·ligència interpersonal, és a dir, jo cap a les altres persones, la capacitat d'entendre els altres, i la intel·ligència intrapersonal, és a dir, la capacitat per entendre'm a mi mateix. Ara veureu com es relacionen aquestes intel·ligències, ¿vale? Què vull comentar, tornant al que deies tu? Doncs que, evidentment, ens podem reconèixer en més d'un d'aquests tipus d'intel·ligència i podem dir, ostres, jo aquí no era tan bo o no era...
Sí.
Però sí que és important que sapigueu que totes són treballables. És a dir,
ja.
Que vinguem amb una predisposició a ser millors en algunes coses no vol dir que amb molt esforç puguem ser bo en altres.
Sí, sí.
I aquí és important que no ens limitem.
Ja.
I és important que els que feu de mestres doncs sapigueu motivar a aquells nens que no tenen tantes facilitats, per exemple, en matemàtiques, com és el cas de la Candela i meu, doncs perquè puguin arribar una miqueta més lluny, es puguin motivar i seguir doncs, el ritme, no? I cap d'aquestes intel·ligències, això ho hem de recordar, funciona per separats, és a dir, fan coses diferents, però el més sa és tenir-les totes, una miqueta de cadascuna, per poder funcionar bé en un entorn.
El que passa és que de vegades... ja hi ha alguns temes que ja no t'atrauen, no? Llavors ja... Doncs...
Això és veritat, però fixa't que per algunes professions és necessari utilitzar-ne diverses.
Ah,
per exemple,
sí.
Abans jo t'he parlat del veterinari, no?
Uh-huh.
I t'he dit que era la intel·ligència naturalista, però també necessitarà tenir un raonament lògic per arribar a una conclusió sobre què li passa al pobre animal.
Sí, perquè no parla.
Clar, necessitarà després comunicar amb els seus clients, amb els amos d'aquest animal, no? I necessitarà entendre què necessiten aquells amos en aquell moment, perquè si no, la feina li pot perdre sentit i pot perdre els seus clients. Vull dir que imagineu-vos la quantitat de recursos, no?, que hem d'anar...
No, la veritat és que
hem d'anar
sí.
utilitzant.
Sí.
Bé, doncs amb tot això, hi ha un parell de psicòlegs, Peter Salloway i John Mayer, que van dir, ostres... Encara, tot i així, amb aquests 8 tipus d'intel·ligència ens quedem curts i es van centrar sobretot en les últimes dues que us parlava, no? I aleshores ells van descriure la intel·ligència emocional que després va recollir una altra persona, que és Daniel Goleman, en un llibre, i d'aquí doncs, ja va sortir tota la definició de la intel·ligència emocional.
De quan estem parlant? De molts anys enrere? O...
No tants. No tinc l'any...
Però vaig, estem parlant, per exemple, del segle XX, oi?
Sí. Va. Sí. No tinc l'any en particular, però no fa tants anys, no fa tants anys. De fet, si tu analitzes la història de la ciència, de veritat que et posaries a vegades les mans al cap, no? Perquè, per exemple, a tall d'anècdota, el que és la intel·ligència s'estudiava sobretot en els homes.
A les dones no?
No.
Yeah.
No, perquè directament ja no se les considerava. És trist dir això, però és la realitat.
No,
s'ha de tenir present. Per tant, quan mirem una evolució hem de mirar tot el que ha anat passant, no? Tornant a la intel·ligència emocional, que si no marxaré per les branques, la podem definir com un conjunt d'habilitats que ens permeten reconèixer i gestionar les emocions, tant si són nostres com si són dels altres. I això que sembla tan bàsic i tan senzill, en realitat, és el que pot condicionar que una persona tingui èxit o no. Fixa't. Hi ha persones que acadèmicament són brillants, que estudiants són lo más, o que tenen tesis doctorals i després a l'àmbit laboral no destaquen.
Això sí.
No destaquen.
Sí, sí.
Perquè no saben comunicar les seves troballes als altres i no saben entendre els altres i aleshores no se saben relacionar. I això és un problema. Per això s'ha de prestar molta atenció a la intel·ligència emocional, perquè és la que ens permetrà reduir l'estrès, gestionar conflictes de forma eficient, comunicar de forma efectiva, empatitzar amb altres persones, saber establir les nostres metes, superar reptes i mantenir-nos motivats per aconseguir els objectius que ens anem proposant, no? Aleshores, quines característiques podem discernir dintre del que seria la intel·ligència emocional? La primera és l'empatia, que no és una altra cosa que saber entendre els altres perquè sóc capaç de posar-me
al
seu lloc. I això, que és tan, o que sembla tan banal,
no.
És molt important.
I molt difícil.
I molt difícil, perquè sí que amb gent amb qui tenim un vincle afectiu ens serà molt més fàcil empatitzar, però amb gent amb qui no el tenim, aquí la cosa ja s'anirà complicant. I gent que no segueix els nostres principis, encara serà més difícil aquest exercici. Sí. Per tant, és tot un art. Després hi hauria el tema de les habilitats socials. La gent amb alta intel·ligència emocional doncs, té molta facilitat per mantenir relacions interpersonals sanes i bones i sinceres. També per causa d'aquesta empatia, evidentment.
Sí, sí.
Hi hauria també l'autoconeixement, és a dir, reconèixer els meus sentiments, analitzar les meves emocions, saber per què em passa això, per què em passa allò altre i com em sento. Això és una virtut enorme, perquè aleshores quan passa una cosa, jo sé si m'estic sentint així per com estic interpretant aquella cosa o per la cosa en si. I això em permet fer un distanciament emocional i modular molt bé quin serà el meu comportament. Per això l'autoconeixement és bàsic. Després tindríem temes de motivació, és a dir, són persones molt compromeses amb allò que volen, saben quines passes han de seguir i a més estan motivades, no?, per arribar fins al final. I finalment, un altre tema molt important seria l'autoregulació. L'autoregulació és controlar els meus estats emocionals perquè no incideixin de més a sobre de la meva conducta.
Ja, ja.
Aleshores,
sí.
Què podem esperar en aspectes concrets? Jo he fet un parell d'exemples, però n'hi ha molts més, eh? Però què podem esperar en alguns aspectes concrets de les persones amb alta IE? Doncs, per exemple, davant d'un conflicte, trobarem més aviat persones mediadores. Per què? Perquè la seva capacitat d'empatitzar és enorme. Aleshores, sabran ficar-se al lloc d'aquella persona que està tenint el conflicte, entendre-la i, a més, autorregular-se, perquè també hem dit que tenien aquesta capacitat, sí, no?, d'autorregular. Això permet que tinguin actuacions molt planeres.
Sí. A vegades t'hi trobes amb gent així.
Sí, sí, sí. Són persones que no es deixen emportar per la intensitat emocional, perquè, fixa't, Candela, quan tu t'enfades amb algú,
sí,
quina emoció tens? La ràbia.
Ah, sí.
La ràbia. Estic enrabiada amb aquell algú. I aleshores aquesta ràbia va agafant intensitat. I aquesta intensitat no permet que puguis veure que, per exemple, l'altra persona hi ha un punt on té raó amb el que t'està dient.
Estàs tan ofuscada, oi?
Exacte, et quedes cega. Quan jo tinc la capacitat d'autoregular-me, permeto ficar aquesta distància i actuar sense aquesta intensitat emocional que provoca el moment. O puc parar i dir, ja en parlarem, perquè sé que necessito baixar.
Sí.
Això és intel·ligència emocional. No deixar-se emportar per aquesta intensitat que em deixaria cega i aleshores dic tot allò que no... I després me'n penedeixo, no? Ja ho sabem tots.
No, però esclar, de cop i patac, i quan estàs en plena efervescència...
És difícil.
Això mateix.
És difícil. Després també tindríem, molt important, persones que són fidels als seus principis. Per què? Perquè tenen un autoconeixement molt fort. I el fet de tu conèixer-te molt bé i analitzar les teves emocions et fa més fort davant de persones que, per exemple, vulguin manipular-te. Perquè sabràs perfectament el que és convenient per tu i el que no ho és. I això també és un punt a favor. Respecte a l'autoestima i a la valoració, també tenim persones molt fortes en aquests dos punts. És a dir, són persones que són capaces de valorar els èxits dels altres sense haver-se d'infravalorar ells. És a dir, que...
Sí, allò de comparar, no? Mira, ell molt, jo poc, o ell ho ha aconseguit i jo no.
Exacte, tindrien una ment més aviat abundant. Davant l'ascens d'un company de feina, per posar-te un exemple, nosaltres podem pensar, l'han ascendit perquè és millor que jo, no?
Sí.
I aquest és un pensament. I un altre pensament és, ostres, en aquesta empresa hi ha la possibilitat de pujar, vaig a treballar-m'ho més. I són completament diferents, perquè un ja et treu tota possibilitat a tu de poder progressar i l'altre, en canvi, et motiva per progressar.
Sí.
Aleshores, és perquè veieu una miqueta com arriba a influir. L'última, molt ràpidament, que et volia comentar és el tema de la comunicació. Són persones que, com saben desxifrar perfectament els estats emocionals de l'altre, saben adaptar el discurs a diverses circumstàncies. Si el meu company està enfadat, doncs són persones que saben que en aquell moment potser han de deixar un temps, o potser s'han de dirigir amb un to més suau. Sabran com comunicar-se si està trist, sabran com afrontar la situació. Són molt bons fent això. Aleshores, clar, la xarxa social d'aquestes persones és àmplia, perquè tothom té ganes de ser compresa, tothom li va bé, i quan ells tinguin un problema, doncs els hi serà més fàcil trobar ajuda, perquè tenen una xarxa social generalment forta. És perquè veieu una miqueta la importància, no? De que sí que és veritat que puc ser molt bo i tenir moltes capacitats intel·lectuals, però sense acompanyar-ho d'una intel·ligència emocional forta, doncs ho tinc una mica complicat.
La veritat.
I aquí és on cobra tot el sentit la intel·ligència emocional.
Però tots naixem amb intel·ligència.
Sí, 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 és a dir...
D'una manera o altra, no?
És a dir, tots tenim un cert nombre de facilitats. I aleshores, aquestes facilitats que tenim les podem potenciar. És el que diuen sempre, no?, que el talent i l'esforç fa l'èxit. Doncs tots tenim un cert nombre de facilitats o predisposició perquè ens sigui més fàcil una cosa que una altra. I aquestes facilitats amb molt esforç es potenciaran i es potenciaran ràpid. Allà on no siguem tan bons és on hem de dedicar el doble d'esforç, no? El que comentaves tu de les matemàtiques...
Sí, és el que et deia, ja, com que no t'atrauen, ho deixes arraconat i...
Exacte.
I passes per dins de l'aro perquè no toca cap més remei quan estàs estudiant, no? Però...
Clar, i fins i tot t'arribes a posar l'etiqueta, no? Jo és que sóc nul.
Ah, sí, home, i tant.
I aleshores aquesta etiqueta és molt perillosa, perquè treu tota possibilitat de que tu puguis
ja,
anar progressant.
Ja, ho fas tu mateix, però dius, mira... m'autoconvenço o... que no està bé, evidentment, no està bé.
Clar.
Però la veritat és que sí que segons com te facin... Ara que parlàvem de matemàtiques o podem parlar d'altres aspectes de la vida, no sé, la persona que en aquell moment et pugui ensenyar X, no?, de la manera que t'ho pugui ensenyar...
Exacte.
I t'agradarà més o menys, no?
És molt important, sobretot aquells que sou papis, si teniu nens petits i detecteu que tenen dificultats amb llengua, amb mates, fins i tot amb activitat esportiva, hi ha molts nens que tenen dificultats.
Sí, sí, sí.
És molt important utilitzar el reforçament positiu, és superimportant. Anar motivant aquell nen, dir-li, ostres, que bé, això ho has fet, ostres, que bé... És superimportant, perquè llavors aquell nen el que estem fent és incrementar la seva motivació, que ja és molt petita en aquell àmbit, no? Perquè, clar, m'ho invento, però un nen que té dificultats per córrer, no?, per fer exercici físic, clar, està patint, està en un malestar quan fa exercici físic.
Totalment, avui em toca.
Clar, clar,
malament,
aleshores...
Anem malament.
Si li diem, ostres, és que no has arribat a la marca, encara estem sumant un ítem més negatiu. Però, en canvi, si el felicitem... I lloem el seu esforç, el que fem és motivar-lo perquè hi torni.
Si s'esforça, tampoc no és mentir. Tampoc és que no estigui fent
clar,
res i...
Clar, s'ha d'esforçar, però aquí Candela...
Felicitar-lo.
Jo crec que cada cop passa menys al sistema educatiu, ho vull pensar, però sí que és veritat que hi han hagut alguns anys doncs que s'ha col·locat una marca que era una marca per tothom, no? S'ha d'adaptar a l'esforç. O sigui,
oi
no
tant,
podem pretendre...
Oi tant, oi tant.
Us ho he dit diverses vegades, no podem pretendre córrer 2 hores... quan no ho hem fet mai. Aleshores, hem de tenir sempre present d'on venim. D'on venim? Vale, venim de 0. Doncs anem a pujar a 1.
Hi ha un entrenament, un aprenentatge,
exacte,
com amb tot, no?
Exacte, clar. Perquè clar, si jo amb un nen així li dic, escolta, no, és que ara faràs mitja hora de cursa, clar, el cansaré molt. I per molt que el reforcis, que el nen em dirà...
I no el motivaràs.
La pròxima vegada no vinc.
I no el motivaràs.
No, però és que ho dirà el nen, i ho diria qualsevol, qualsevol persona adulta a qui li fessis,
sí, sí.
T'ho diria. Sí, per tant, sí, sí. Sí que s'ha de tenir en compte d'adaptar, no? D'adaptar aquest contingut. Doncs si no estem acostumats a fer matemàtiques, escolta, comencem per la base i anem pujant, poquet a poquet. I tenir en compte d'on venim, perquè si no, no, tampoc no funcionarà. Mm?
Ai, avui, IE, intel·ligència emocional, uh-huh. Eh? Uh-huh. No la IA.
No, la IA...
Ja, ho deixem per altra.
La IA no, no la controlo.
Intel·ligència artificial, no. Hi ha tants temes, Laura, per això et convidem cada setmana aquí al Passeu Sense Trucar i doncs gràcies per acompanyar-nos, a veure què ens portes a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Passeu Sense Trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Anem-hi a posar música, doncs. Ves quines coses.
Ves.
Tot plegat fa 25... Què dic jo ara? 25, 65 anys.
65 anys.
65 anys.
Mare
anem, anem al 1960. Ens trobem a l'Elvis Presley, sí. Que enregistra una peça que es diu It's Now or Never.
It's Now or Never.
Més o menys, bueno, més, o menys.
Sí, més o menys.
Una adaptació d'aquella cançó italiana anomenada O Sole Mio.
Ah, sí, és veritat. Mm? O Sole Mio.
De fet, la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la carrera de Presley i va ser número 1 a les llistes musicals de diferents països, sí. Incloent-hi, doncs, Estats Units i fins i tot, doncs, el Regne Unit.
Molt bé, doncs avui el Elvis Presley posa el punt i final a la segona part del Passeu Sense Trucar. It's now or never.
With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never.